Bona nit. Només molt breument una paraula de benvinguda. Gràcies per ser aquí aquest vespre. Alguns de vostès ja saben com s'han plantejat les activitats que fem des del 13 de novembre i que farem fins al 30 de gener de l'any vinent, activitats que acompanyen l'exposició que hi ha en aquesta mateixa planta dels primers 20 anys de la Càtedra Ferrater Mora, exposició que jo convido que visitin, si no ho han fet encara, en algun moment del dia, i segons els horaris de la Fontana d'Or. Allà al fons també hi ha doncs els catàlegs d'aquesta exposició, que són gratuïts i per tant poden agafar. En el conjunt d'activitats, una mica en la línia, i que ja he repetit alguna vegada, de Ferrater Mora, que sempre li agradava mirar endavant i no mirar endarrere, encara que ara commemorem 20 anys passats, però mirem endavant, hem organitzat uns quants cicles i activitats amb títols de mirar endavant. Per exemple, hi ha un cicle que és conferències sobre el progrés. O hi ha un altre cicle que és debats sobre el futur. Per cert, aprofito per convidar-los a demà, aquí mateix, a un debat sobre el futur de la llengua catalana a la universitat, que és un futur, diríem, digne de ser debatut i defensat. I avui el col·lega i amic Joan Manuel del Pozo farà la tercera conferència aquesta sobre el progrés. Xavier Robert de Ventós va ser aquí parlant de contribueix al progrés la filosofia. Fa pocs dies el doctor Ramon Brugada, degà de la Facultat de Medicina, va parlar de contribueix al progrés la medicina. I avui el doctor Joan Manuel del Pozo ens parlarà de, encara potser és el títol més xocant de tots tres, oi? Contribueix al progrés al pensament clàssic, que sembla gairebé un oxímeron, que en diuen ara, oi? Una cosa contradictòria, però estic segur que ell ens mostrarà que no és. Jo estic molt i molt content que sigui Joan Manuel del Pozo qui ens faci això. És ell qui ho havia de fer, de fet. De fet, la conferència la vam pensar per ell. Això és com hi ha gent que es fan obres de teatre pensant en un actor o tal, o una peça de piano, pensant, doncs la conferència aquesta era pensada per ell, i per tant estic especialment content. És conegut, suposo, de tots. Joan Manuel del Pozo és col·lega estimat del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, i ha tingut múltiples càrrecs i grans càrrecs polítics, ha estat diputat a les Corts Espanyoles durant molts anys, ha estat a l'Ajuntament de Girona durant molts anys, ha sigut conseller d'Educació i Universitats l'any 2006. En aquests moments és membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Amén.
Ho he dit bé? És una cosa molt important, però continua evidentment vinculat al nostre departament i ajudant-nos i col·laborant amb nosaltres, i per tant és un plaer molt especial. Alguns de vostès, potser aprofito per fer una propaganda, hauran vist que fa poc va publicar Utopia, la traducció catalana d'Utopia de Tomàs Mor, una edició absolutament excel·lent. És traductor de Ciceró, la Bernat Metge, per tant no cal dir més, però jo estic especialment content que sigui ell qui ens parli de contribueix al progrés del pensament clàssic. Joan Manuel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, col·lega i amic, com deies, en plena correspondència amb aquests dos nobles conceptes, i felicitats a la Càtedra Ferrater Mora, és a dir, molt singularment felicitats a la teva direcció, a la teva persona com a director, que és director amb valor afegit. Jo diria que ets director i ànima. I per tant aquests 20 anys són motiu realment important de celebració, i per a mi, com et pots imaginar i com us podeu imaginar, és un motiu de molta satisfacció participar-hi. La veritat és que si no haguessis pensat aquesta conferència per mi, jo te l'hauria demanada pagant, tal com va preveure el mestre Ferrater que podria passar algun dia. Escolta, deixa'm pagar alguna cosa per poder participar, i com que et vas anticipar tu a oferir-me-la, doncs aleshores ha estat al revés. De manera que moltíssimes gràcies, igualment moltes gràcies a totes les persones que veniu aquesta tarda a escoltar el que es pot dir sobre una pregunta, la resposta de la qual ja la dono ara perquè ningú tingui la més mínima intriga. La resposta és positiva. Si algú només tenia interès a saber el desenllaç és que sí, que el pensament clàssic contribueix al progrés. però segurament en la intenció de qui ho proposava i en la meva en acceptar-ho no hi havia tant resoldre un enigma com passar una estona de reflexió sobre la manera com podem assumir que el pensament clàssic, que ara explicarem una mica què entenem per això, està present en la nostra vida, que creiem que avança, i a aquest avenç li donem el nom de progrés. Farem avui un exercici, doncs, com deia ell, de mirar endavant, però com els conductors responsables, i sobretot com més risc hi ha en la conducció, és a dir, a altes velocitats per les autopistes, no es pot mirar només endavant. És molt important mirar pel retrovisor. I, en certa manera, i la imatge val només en part, en certa manera, tenir en compte el que han pensat els d'abans de nosaltres, que en diem clàssics, és ser responsable per veure com, per anar endavant, hem de vigilar que el que passa darrere ens influeix i de quina manera ens influeix. Certament no es tracta d'evitar accidents, com passa amb la conducció, però sí que es tracta de tenir el paisatge complet de l'espai en el qual tu estàs portant el teu automòbil. Bé, la casualitat ha volgut, és un atzar del dia, que hàgiu pogut llegir als diaris una nota necrològica d'una hel·lenista francesa excel·lent, Jacqueline de Romilly, que estava preocupada, és una dona que ha mort molt gran, per tant ha fet una vida plena, podríem dir, tot bé, la mort sempre té és un motiu de tristesa, però en la seva llarga vida i en la seva activitat com a professora, com a acadèmica, aquesta dona va mostrar-se preocupada pel fet que en la cultura francesa, que és una cultura amant del món clàssic per tradició, s'estava perdent també l'interès pels estudis clàssics i va formular, i ho he vist avui en una necrològica, és collit del diari d'avui, aquesta expressió: una societat que oblida Homer acabarà per oblidar Voltaire. Clar, això per un francès és greu. I sobretot tenint en compte una cosa que lliga molt amb el nostre tema d'avui, que és que Voltaire, sens dubte, és un dels representants de la idea del progrés associat a tot el que és el moviment il·lustrat i l'impuls cap al món que considerem nostre contemporani. Per tant, quan diu això, està dient justament que hi ha una continuïtat històrica que fa que no puguis trencar la cadena de la construcció clàssica, per dir-ho així, del pensament, perquè si trenques una baula es desfà la cadena, o un culleret, aquella imatge de les perles del culleret que s'escampen, sí, es trenca per un punt determinat. Bé, repeteixo, això és un atzar, però bé per recordar aquest lligam que ella intuïa i que proposava que entenguéssim que hi ha del pensament més, en el cas de Voltaire, no contemporani estricte, però molt modern, en relació a grans autors clàssics. Bé, dividiré la meva exposició, intentant no cansar-vos i limitar-me el temps que raonablement dediquem a aquest tipus d'activitats, amb un primer punt dedicat a aclarir els mots, un segon punt que analitzarà breument la nostra relació amb els antics, un tercer punt per proposar l'anàlisi d'uns motlles o matrius del nostre pensament, presos del món clàssic, i un últim punt sobre un aspecte molt concret del que podríem anomenar el nostre genoma intel·lectual vingut de molts segles enrere. El primer punt és un punt que respon a una preocupació clàssica, justament, que és l'aclariment dels mots. I em permetreu que llegeixi un tros de la traducció que has recordat que vaig fer de la República, de Ciceró, que diu així: aleshores digué Escipió, que és a qui proposen, bueno, Ciceró explica que, òbviament en la ficció, que Escipió porti una conversa sobre la República, que nosaltres avui en diríem amb un concepte modern, l'Estat o comunitat política plenament constituïda, es diu República per tradició, doncs quan li proposen això, ell diu: faré el que voleu de la manera que pugui i començaré la meva exposició a partir d'una norma que crec que sempre cal respectar en tota discussió si voleu evitar l'error, i que consisteix a fer explícit què s'entén per aquell mot que escau a la matèria de la qual es parla, un cop s'accepta que hi ha un mot que la designa. Si hi ha hagut acord sobre això, només aleshores serà possible entrar en la discussió, perquè mai no es podrà comprendre res del que es debatrà si prèviament no s'ha arribat a entendre què és. I aleshores, amb aquesta introducció, passa a definir el que ell entén per república, en aquest sentit, de comunitat política plenament constituïda. Però el que ens interessa aquí és dir, home, tenim una invitació d'un autor, evidentment clàssic, com és Ciceró, a aturar-nos abans d'entrar en la discussió, que en aquest moment la faré jo durant una estona sol, però que després esteu invitats, òbviament, a participar-hi. L'anàlisi, si voleu dir-ho així, que jo faré a partir d'ara, que és intentar aclarir una mica quin és el sentit dels mots claus de la proposta que ens reuneix avui. Bàsicament són dos els mots: clàssic, i progrés. Bé, l'etimologia de clàssic és una etimologia que en el seu origen més remot ve d'un verb. Molta gent la considera que ve del substantiu classis, que vindria a ser ordre, classificació, però hi ha un mot previ, que és calo, que significa convocar, cridar amb una trompeta perquè la gent es reuneixi. Aquesta és una idea curiosa perquè aquest calo sembla que comportava, per als que després van donar-li el significat que nosaltres ara tenim per clàssic, el de convocar a admirar un model. Seria, doncs, una pista etimològica que ens interessaria. Però, de tota manera, aquesta significació queda molt en la foscor del que després es considera com a clàssic, pròpiament dit, que té un sentit, bàsicament, de model. De tota manera, em va passar una cosa. Quan estava preparant aquest guió, es havia de produir el partit Barcelona-Real Madrid. I jo no sé si us va passar a vosaltres, però em vaig afartar de sentir el clàssic. I jo pensava, estàs parlant d'una cosa molt diferent, i aquests li diuen el clàssic. Curiosament, a l'Espanyol Barça de l'altre dia li deien el derbi. Bé, què passava quan, i vaig pensar, home, doncs fes una referència, quina significació hi ha associada al fet que la disputa futbolística Barça-Madrid sigui un clàssic? Doncs bé, segurament que és atractiu i que és important. Són els dos conceptes que segurament els periodistes que feien servir aquesta expressió atribuïen a aquest partit. Molt important, molt atractiu. Serveix per parlar del que nosaltres entenem per clàssics? Sí, perquè se suposa que en el sentit de clàssic hi ha com a model el fet que és atractiu, perquè els models són elements, diguem-ho així, d'una certa perfecció en el seu ordre, i en tant que perfectes són agradables i són atractius. I probablement també són importants en la mesura que fonamenten l'avenç del pensament, l'avenç de la ciència, l'avenç de l'art literari o de qualsevol altre art. Per tant, una noció de clàssic que crec que nosaltres hem de retenir, encara que no digui jo que no ens hi hem de tancar, però que hem de retenir perquè és la que la tradició ha acceptat sempre, és la de un clàssic és un model. També un clàssic és antic. Per què, si no, de vegades es diu fulano de tal és un clàssic contemporani? Si has de dir clàssic contemporani és perquè es dona per suposar que si només dius clàssic és antic. Per tant, també hem d'acceptar que només després que la història ha fet un cert pòsit de prestigi sobre un autor o una obra, només a partir d'aquest moment la considerem clàssica. Aquest model, jo diria, per no ser traïdor amb els clàssics, que és el que al final proposaré que fem, no ser traïdor amb els clàssics, no és tant un model vers el qual haguem de caminar, sinó a partir del qual hauríem de caminar. En l'esperit d'una obra clàssica, en principi no hi ha un tancament sobre si mateixa, sinó que hi ha una proposta que a aquells que estiguin capacitats i disposats a seguir-la, els hi serveix de punt de partida. Per tant, no model vers el qual, sinó model a partir del qual. En aquest sentit, no un model digne d'imitació, encara que és veritat que la imitat jo era una pràctica que feien els que es formaven a les lletres clàssiques durant tota la història, sinó un, diguem-ne, un motiu de diàleg. És a dir, per tant, no tan imitable com dialogable. I en aquest diàleg, òbviament, s'hi poden incorporar elements d'imitació o de seguiment. Però, sobretot, és clàssic aquell autor, s'ha dit moltes vegades, i crec que és una bona noció, que en qualsevol època et diu quelcom que et val la pena. És a dir, que pot establir diàleg no només amb els seus contemporanis, sinó que estableix diàleg per damunt de la circumstància temporal concreta en què ha produït la seva obra. Que sempre té, per tant, alguna cosa per dir. Bé, passem a la noció de progrés. Si anem també a l'etimologia, que sempre és una activitat com a mínim recreativa, fins i tot a vegades és il·lustrativa, bé, aquesta és una etimologia molt senzilleta, és pro gradior, és caminar endavant, caminar simplement o anar endavant. És una noció, la de progrés, que tots donem, més que la de clàssic encara, per intuïtivament fàcil i molt compartida. És progrés avançar. I nosaltres sí que és veritat que ens podríem entretenir, no ho faré, òbviament, perquè em desviaria de la conversa, ens podríem entretenir a analitzar si realment la història avança o no avança, si avança bé, avança malament, si avança per bé o per malament. Jo crec que el que probablement hem d'acceptar és que el progrés és una idea que tant si és molt certa que existeix plenament, que dirien els més il·luminats i els més fidels a les propostes de la il·lustració, si és així, com si no és tan així, és a dir, com si realment el progrés, tal com nosaltres ara sembla que veiem, té zones d'ombra importants i es podria arribar a proposar el que en diuen el creixement zero, és a dir, deixar d'avançar en certa manera perquè fos possible una mena d'avenç sostingut en una línia bàsica de manteniment, en els dos casos, tant si s'és doncs molt, diguem-ne, optimista respecte a l'existència del progrés, com si s'és moderadament pessimista dient que, home, no ho fem massa bé d'avançar, el que és segur és que la idea de progrés ens atrau, ens interessa i ens motiva. Diríem que ningú, d'una manera expressa, diria no al progrés. Home, podria anar a buscar un reaccionari dels de manual. Però no es tracta d'això. Diguem-ne, entre persones que practiquin el pensament obert, tranquil i lliure, probablement, amb nocions diferents cada un, podríem reconèixer que el progrés ens motiva. Que creiem en el progrés, en una certa necessitat de progrés, que si anem a l'etimologia només seria una certa necessitat de no parar de caminar. Perquè, de fet, pro gradior és caminar, progressus és marxa endavant. I això, home, sembla innegable. Per què? Perquè està associat al fet mateix d'evolucionar la vida i evolucionar la història. Gairebé podríem dir que el progrés és a la col·lectivitat humana el que és la voluntat de viure a la persona individual. Una mena d'impuls interior que fins i tot quan estem molt malalts, i ho veiem en persones molt grans i molt malaltes, volen continuar vivint. Sé que hi ha excepcions i persones que demanen, òbviament, anticipar el moment de la mort per raons de dolor extrem, etcètera, etcètera, però en general i en principi, en tot moment de la vida es vol a si mateixa, vol continuar mantenint-se. Doncs bé, igual que hi ha en aquest impuls de viure en la persona individual, hi ha un impuls de progrés, és a dir, d'avenç col·lectiu en el conjunt de les societats. I podríem dir que, intuïtivament també, respecte als nostres passats, entenem que hi ha progrés en tres ordres, bàsicament, que serien l'ordre físic de les persones, que és el progrés de la salut, per exemple, el fet que cada dia, per sort, encara que no en totes les societats, moren menys mares en el moment del part, moren menys fills en el moment de néixer. És a dir, la vida està més garantida del que no estava abans i aquest progrés elemental de la salut considerem que és realment un pas endavant de la humanitat. I tot l'altre que es pugui dir de la salut i que va ser objecte d'exposició en la conferència anterior. Per tant, en l'ordre físic, aquest progrés de salut i de benestar sembla indiscutible que l'apreciem i que tenim nocions intuïtivament molt fortes del que és i que ens podríem posar relativament fàcil, d'una manera relativament fàcil, d'acord, inclús precisar-les més. En l'ordre mental, el progrés és coneixement, és a dir, és la capacitat de conceptualitzar la realitat de manera cada vegada més fina, cada vegada més comunicable, cada vegada més crítica, cada vegada més dialogable. Aquest coneixement ple, que en certa manera podríem anomenar ciència, però que jo penso que és millor anomenar coneixement de forma més genèrica o fins i tot pensament, també existeix i és innegable que hem après a pensar amb el pas dels segles, hem après a conèixer, tenim una noció bastant clara avui de quin és el coneixement que val respecte a la simple informació, de quina és la ciència bona respecte a la pura tècnica aplicada i és, per tant, un pas que la humanitat pot considerar que ha fet endavant. I en l'ordre social, per tant, ordre físic, salut, ordre mental, coneixement crític i valuós, en l'ordre social, el sentit de justícia i de llibertat, que en les societats modernes és un sentit agut. Altra cosa és que després sapiguem realitzar els programes polítics adequats per fer-lo real i per fer-lo universal. Però en principi, com a objectiu, sí que és veritat que el tenim elaborat. Crec que és interessant també recordar aquí una idea que ens pot tranquil·litzar respecte a la qüestió de si aquest progrés, aquest caminar endavant, és un caminar endavant lineal i segur. Molta gent ha dit no és així, i tenim una imatge de Carles Marx, curiosament, que diu que hauríem d'entendre la noció de progrés com una pujada en espiral. Què hi ha en l'espiral? En l'espiral, que puja en l'escala, forma d'espiral, hi ha avenç, perquè certament cada graó està una mica més alt que l'anterior. Però hi ha un cert girant darrere regular, és a dir, mai no s'avança d'una manera, no s'avança, perdó, d'una manera totalment lineal, sinó que s'avança fent també algun pas enrere. Podríem dir un enrere, dos endavant, un enrere, dos endavant. Per tant, és un progrés que és com el funcionament del cor, amb permís de l'amic cardiòleg, de sístole i diàstole, d'encongiment i d'expansió, d'encongiment i d'expansió. Dic això per tranquil·litzar-nos respecte a la hipòtesi aquesta que molta gent no accepta, que estiguem progressant sempre perquè sí, i perquè segur i perquè sempre endavant, que sembla clar que si observem bé el pas de la història no és així. Diu Steiner, el gran humanista, que és determinant de la nostra vida humana la fletxa del temps i que, per tant, no podem eludir, seria absurd intentar eludir, l'existència en la nostra consciència, i després objectivament no ho sabem, però en allò que nosaltres sentim del pas del temps, que existeix el passat i que existeix el futur, i entremig aquests presents que anem fent. I què diu ell? Diu, home, doncs que el clàssic només pot ser passat, és el que hem referit abans, no hi ha un clàssic ara, fins que no hi ha hagut una sedimentació del seu valor, i el progrés és el futur. Per tant, la pregunta nostra és si contribueix el progrés al pensament clàssic, seria una pregunta formulable com contribueix el futur al passat, si acceptem aquesta determinació. I home, sembla que almenys hauríem d'acceptar, jo crec que s'ha de dir més, almenys hauríem d'acceptar que només hi ha futur si hi ha hagut un passat, és a dir, que necessàriament el passat, perdó, el futur s'aguanta sobre el passat. I després ve la qüestió, i com l'aprofita? I en el passat hi ha elements que siguin indispensables per aquest futur, o tot és molt variable i molt insegur? Diu una petita cita de Steiner: fixeu-vos en l'astúcia recuperadora que trobem en molts dels nostres mestres moderns, i com la contemporaneïtat aprofita el passat. Joyce incorpora Homer, literalment, l'Odissea. Picasso recull obertament l'art que es desenvolupa a Occident des de les pintures rupestres fins a Velázquez i Manet. Stravinsky aplica canvis metamòrfics sobre pautes del Renaixement. Seria aquest exercici de, per tant, anar pouant, i autors indiscutiblement contemporanis avançats dels que en literatura, en pintura o en música diem que han fet canviar aquella saviesa o aquell art, han anat a buscar aquest fons que el passat ens ha dipositat. Bé, doncs, aquesta pregunta que ara hem reformulat, però que és el mateix, podem anticipar-li dues respostes, de les quals ja anticipo que millor no acceptar-les. Una que seria extremament positiva, si t'entusiasmes molt amb aquestes idees que formula ara Steiner, i que seria positiva per al classicisme, per dir-ho així, que es reduiria a una certa caricatura, que pogués dir, només progressem de clàssics en clàssics. És a dir, només hi ha progrés en la mesura en què cada segle genera els seus clàssics. I l'únic progrés pensable i acceptable és el progrés de classicismes. La resta seria filfa. Aquesta seria una posició d'hiperclassicisme, d'un elitisme, a més, molt fort. Que, curiosament, ha tingut algun autor que, amb una exageració, segurament volguda com a tal exageració, Arnold Whitehead, que escriu una obra de lògica matemàtica amb Bertrand Russell, va arribar a dir una cosa tan forta com és aquesta: el pensament occidental no és res més que una col·lecció de notes a peu de plana de l'obra de Plató. Per tant, només hi ha Plató, i tots els que venen al darrere, i és molt dir, perquè darrere venen personal de l'ordre que hem de dir, no? De Spinoza, de Kant, de Wittgenstein, etc. I no, tots aquests només han fet notetes a peu de plana de l'obra de Plató. Home, sembla realment exagerat, i crec que és una resposta que és massa forta a la pregunta que nosaltres tenim plantejada. Contribueix al progrés del pensament clàssic? La resposta seria, no, és que només hi ha pensament clàssic. El progrés és una... L'únic progrés que hi ha és el dels clàssics sobre si mateixos. Bé, aquesta jo crec que és rebutjable, per exagerada, per injusta, diria jo, amb la enorme diversitat de la producció humana, no tota la qual acaba convertida en allò que en diem un clàssic. L'extremament negativa seria la que veurien els clàssics, i hi ha qui la sosté, jo diria que de manera molt ignorant, seria la que veu els clàssics com una rèmora, com un fre, o fins i tot hostilment, i que pot arribar a pensar només progressarem contra els clàssics. Aquesta cosa d'una modernitat banal i frívola que creu que allò que és clàssic només és antic en el pitjor sentit de la paraula, és a dir, vell, obsolet i caducat. Bé, em sembla que certament aquesta també és una resposta no acceptable i que probablement el que és raonable és dir, com proposava abans que veiéssim, que en relació als clàssics progressem a partir d'ells i en diàleg amb ells, però no tancats en ells. I si en algun moment la humanitat s'ha tancat en els clàssics, ha necessitat trencar aquest tancament i sortir endavant. Realment, el Renaixement va ser un moment de subordinació als clàssics que va haver de ser trencat després per moviments barrocs, il·lustrats, i positivistes i cientifistes, etc., perquè no podíem tampoc quedar-nos en una mena de reproducció submisa del món antic. En aquest sentit, el progrés seria, el clàssic seria aquell que amb la seva aportació fa comprensible el progrés produït perquè en forma part imprescindible. És a dir, entendre que el clàssic és una peça decisiva de la construcció històrica i de l'avenç de la història, però certament decisiva no significa excloent. El progrés, doncs, seria una continuïtat no exclusiva ni excloent de classicismes, perquè certament tota època produeix els seus clàssics, i ara n'hem esmentat uns del segle XX. Joyce, que més hem citat, Picasso, per exemple. Bé, són autors indiscutiblement clàssics ja ha passat prou temps, com perquè podem dir la gent del segle XXII, XXIII, XXIV continuaran veient en l'obra de Joyce, com nosaltres podem veure en la de Cervantes o en la de Joan Martorell, un missatge d'interès. Bé, nosaltres ara el que farem és, per entrar ja en la següent part, moderar aquesta concepció que inclouria en el classicisme autors fins i tot contemporanis, per limitar-nos al que sembla que tothom ha pogut entendre quan ha vingut, i us reitero l'agraïment, escoltar això, que es parlaria del pensament clàssic antic. Em sembla bé, tot i que la noció de clàssic ens donaria lloc a una concepció més oberta. Ens limitem doncs ara a la concepció tradicional de clàssic, un autor grecoromà tingut per modèlic, digne d'imitació, però en el sentit de diàleg amb ell. Bé, si és així, passem al segon punt proposat, que és quina relació hem tingut nosaltres amb els nostres antics, quina relació hem tingut i tenim. La realitat és que, analitzada la història del pensament, no es troba consciència històrica forta, fins a la Il·lustració, pràcticament. Que en el Renaixement, fins al Renaixement, no hi havia una consciència clara del pas de la història i no hi havia consciència de ser, diguem-ho així, hereus d'una cultura antiga. Els grecs mateixos no eren conscients d'herències prèvies, encara que tampoc eren adànics, és a dir, tampoc pensaven que amb ells començava el món. Podríem dir que Plató veia els seus antics, i Plató ja tenia autors antics, perquè la cultura grega forta ja portava 3 segles llargs quan Plató emergeix, són vells per ell, però iguals. És a dir, no formen part d'un passat, sinó d'una mena de present vell, d'una mena de simultaneïtat carregada de pols, podríem dir. El primer que té que apunta unes certes formes d'interès per la història és Aristòtil, que és veritat que formula en el seu llibre de la Política la idea segons la qual la comprensió forta, plena, de la naturalesa de les coses comença pel coneixement del seu origen, que és una expressió d'interès historicista, per dir-ho així. En l'origen de les coses hi ha una revelació, per dir-ho així, de la seva naturalesa que no es troba en fases posteriors. I ell mateix, com sabeu, en la seva Metafísica, fa el que s'ha dit la primera història de la filosofia, que són poques pàgines, també perquè en aquell moment encara era molt curta, però fa el relat del que els meus antics han dit. Comença per Tales i va seguint fins a arribar a ell, que és el que sap de què va la història de Plató. Ell els cita, sobretot, per donar-se raó a si mateix. Uns que varen tenir ja un detall, diguem-ho així, de reconeixement històric, però tot és molt poc fort des del punt de vista de consciència autèntica de la història, són els romans, que també formen part d'això que en diem cultura clàssica. Primer perquè ells tenien les seves formes de vida pròpies com a societat un sentit molt fort del que era la tradició. I ja sabeu que la idea de mores maiorum, dels costums dels antics, era una idea nuclear de la societat romana. Però a més, des d'un punt de vista cultural, tenien consciència molt clara de la superioritat dels grecs. I els grans autors romans són tots coneixedors del món grec i, si em permeteu, imitadors, però no uns imitadors passius, imitadors veritablement dialogants amb el que ells consideren que són autors de gran categoria. I Ciceró, per exemple, quan es refereix a Aristòtil, l'anomena mestre sense cap mena de reticència, i a Plató li arriba a dir ille Deus noster, aquell nostre Déu, l'autèntica divinitat. I el que intenta ell és adaptar-los, és a dir, fixeu-vos bé, Ciceró, que no era brillant com ho era Plató ni Aristòtil, tampoc era una persona sense llums, però sí que es reconeixia inferior, diríem, filosòficament a ells, no es va limitar a reproduir-los en llatí, encara que una de les seves grans tasques va ser la creació del vocabulari filosòfic llatí, sinó que va intentar adaptar-los, és a dir, va intentar tant com va poder donar-los forma pròpia a partir del que ell considerava que eren ensenyaments absolutament bàsics. Bé, i nosaltres, que ja portem 3 segles aproximadament de consciència històrica forta, des de la Il·lustració cap aquí, quina relació tenim amb els nostres antics? Doncs una relació certament conflictiva, perquè hi ha, diguem-ho així, una tradició en la nostra societat de respecte a la tradició humanística i al món clàssic, però també és veritat que la força extraordinària que adquireix la ciència dita positiva a partir del segle XIX ha desplaçat enormement el que abans era considerat el tronc central del saber i l'ha apartat de l'interès públic principal. Amb tot, podem llegir coses curioses, com per exemple en el filòsof espanyol Xavier Zubiri, que acaba un dels seus estudis dintre del llibre interessant Naturaleza, Historia de Dios, acaba dient los griegos somos nosotros, que és molt dir. Ell el que volia dir no és que nosaltres fóssim tan bons com els grecs, sinó que més enllà dels grecs nosaltres no hi hem anat. Nosaltres som grecs que parlem diferent, que parlem llatí dolent, diríem. Però bé, és una voluntat de dir, ei, el marc mental des del qual avui continuem pensant és el que ens van donar els grecs. Si pot estar o no d'acord, però Zubiri tampoc era una persona mancada de llums. Un home que havia fet més uns estudis molt bonics sobre l'antiga filosofia grega. Hem citat Whitehead i aquesta idea de Plató ho va dir tot i els altres només hem fet comentaris a peu de pàgina. Aquestes són dues afirmacions certament minoritàries, perquè no és això el que abunda. Abunda més aviat avui una distància respecte al món clàssic, un predomini d'una idea simplificada segons la qual Aristòtil només era el senyor que feien servir els inquisidors per anar contra Galileu o contra Giordano Bruno. No es pot simplificar d'aquesta manera. Avui hem de ser conscients, sens dubte, que grans esquemes de l'antiguitat clàssica han canviat i, per tant, això de que nosaltres continuem sent grecs no és ben veritat, perquè, per exemple, s'ha canviat l'objectivisme grec o el seu realisme, si voleu dir-ho així, pel subjectivisme modern. I des de la filosofia moderna cap aquí, el pensament es considera productor de realitat. La realitat és un derivat de l'activitat subjectiva. Mentre que el món grec tendia a creure que des de fora li venia en el subjecte dictat un cert ordre de les coses que es reproduïa en l'ordre mental subjectiu. O el naturalisme clàssic substituït pel gir lingüístic fortíssim que caracteritza sobretot el nostre segle. Certament això són canvis molt forts respecte a l'antigor. Però, tot i acceptant que hi ha hagut aquests canvis i altres, òbviament, sí que és veritat que des del nostre segle encara podem continuar apreciant el sosteniment del que podríem anomenar un cert genoma filosòfic i científic. Unes marques profundes que estan en l'ànima de tot el coneixement que nosaltres avui tenim. I en diré algunes d'aquestes nocions que serien com els gens d'aquesta sèrie genòmica. La idea de primers principis i axiomes avui continua sent operativa per la ciència i és una idea dels nostres clàssics, molt singularment d'Aristòtil. La idea d'infinit que neix amb els grecs, la idea de necessitat i d'atzar. Sabeu que una de les grans obres clàssiques de la ciència contemporània, de Jacques Monod, l'atzar i la necessitat, vincula aquests dos conceptes que també els grecs tenien, i especialment la idea de necessitat que està en l'ànima de la ciència i que està formulada per primer cop en el brevíssim text que conservem d'Anaximandre sobre l'Apeiron, que al seu temps és infinit. En el mateix text trobem la noció la primera noció coneguda d'infinit i la primera noció coneguda de necessitat, que avui continuen sent importants per la ciència. La noció mateixa de ciència, com Plató, en la seva, sobretot en l'última part de la seva obra, i com Aristòtil, a la seva Metafísica, lluiten potentment per intentar comprendre què és el que constitueix el coneixement que nosaltres ara en diem científic. És a dir, el coneixement bo, simplement. Oblidem la paraula ciència. Per ells, episteme. Aquesta idea de les moltes coses que els humans coneixem, unes són de fiar i unes altres no. Perquè unes són construïdes d'una manera rigorosa, d'una manera permanent, d'una manera estable, etc., i unes altres són pura opinió, doxa, banalitat, superficialitat, etc. Aquesta voluntat de trobar un coneixement que nosaltres ara en diem ciència, o la idea de bondat, de virtut, és a dir, aquells elements que defineixen la categoria humana, la qualitat de les persones i la seva via cap a la felicitat, o la idea de matèria, o la idea de causa, que ha aguantat la ciència fins ara i que ara encara continua sent operativa en la ciència, encara que la física quàntica hagi fet entrar en crisi la noció de causa, però és en crisi, però no l'ha destruïda, no la pot destruir. Continua tenint encara una força extraordinària. Bé, en aquesta situació jo penso que nosaltres hem de tenir una relació amb els clàssics que sigui de no submissió a l'estil de l'edat mitja i dels primers renaixentistes, que era un lliurament absolutament submís, i molt menys encara, això ja ningú ho proposaria, però avisem-ho perquè també s'han fet servir així, uns clàssics que siguin escolàsticament manipulables. Perquè també és veritat que els clàssics han servit per construir manuals que havien de ser acceptats d'una manera dogmàtica. Això certament està fora de lloc del tot. I en canvi hem de veure com hi ha hagut exercicis, hi ha exercicis en el món contemporani de nous diàlegs amb els antics, que fan que, per exemple, ara es pugui parlar, i sense cap detriment del seu prestigi, al contrari, en ètica, de neoaristotelisme. I pel món circulen senyors que es diuen neoaristotèlics, molt orgullosos de la seva posició, que creuen que en l'ètica aristotèlica hi ha una força extraordinària, avui aprofitable en la seva pràcticament integritat. O els diàlegs múltiples que es fan amb Plató, entre nosaltres el més apreciat i pròxim i estimat, Lledó, que ha fet un diàleg amb Plató realment profitós, o Pierre Obanc amb Aristòtil, que són diàlegs d'autèntic fruit. Aquesta és la posició, sens dubte, desitjable. No la de la submissió, sí la del diàleg intel·ligent. Bé, passem a la penúltima part, ja ens anem aproximant al final, per analitzar el que jo proposava dir-ne les matrius o motlles del nostre pensament que estan en aquest genoma que construeixen els nostres clàssics grecoromans, bàsicament els nostres grecs. Hi ha sis àmbits que proposa el professor Montserrat, que em van semblar molt bé i els incorporo aquí en aquesta explicació, sis àmbits de forta identificació entre l'actualitat i l'antiguitat. És a dir, sis espais en què el vincle nostre amb l'espai antic és fort. Un, el de la llengua culta i la diferenciació de registres lingüístics. És a dir, el que podríem dir, una forta consciència dels diferents estrats de la llengua i les seves eficàcies diverses, que ve del món antic, que avui continua sent absolutament vigent. Els predicaments ètics, és a dir, les grans categories de la comprensió que l'home fa de la seva pròpia vida. Els criteris estètics, evidentment molt evolucionats, però amb uns criteris clàssics realment potents. Els principis de la ciència, ciència empírica, ciència positiva, però que com a principi, com a plantejament metodològic i filosòfic són també de matriu grega. Per suposat en filosofia, en el que encara en diem filosofia pura, per dir-ho així, els temes, els termes i els sistemes filosòfics estan marcats per el marc grec. I, finalment, i no menys important, idees i formes polítiques, que de seguida en diré algunes per tancar l'exposició. En relació, faré ara un petit comentari d'alguns d'aquests àmbits de forta identificació. Un d'ells, el dels principis de la ciència. I autors contemporanis de filosofia de la ciència et diuen hem de reconèixer en els grecs la creació de tres sistemes científics que són encara avui aliment dels nostres col·legues investigadors de la ciència. L'àmbit geomètric, i recordeu que la paraula geometria és la que figurava en el frontispici de l'Acadèmia Platònica, dient que ningú no entri aquí a estudiar filosofia si no sap geometria. Bé, geometria era una noció àmplia, que no era només la geometria en el sentit del simple dibuix, també eren les matemàtiques, és a dir, el càlcul. L'altra és les coordinades astronòmiques, malgrat que avui, òbviament, l'astronomia està molt lluny de l'astronomia que van poder construir ells mirant el cel simplement, i una altra, curiosament, la teoria acústico-musical. Són tres espais que avui autors, historiadors de la ciència i filòsofs de la ciència et diuen encara vivim d'aquelles primeres marques en aquests terrenys. Però sobretot les bases conceptuals de la ciència natural. Una, el caràcter sistemàtic de la ciència, és a dir, el fet que avui en qualsevol ciència, des de les ciències humanes, socials, a les ciències positives, empíriques, com vulgueu dir-ne, i fins i tot a la tècnica com a derivat de la ciència, el primer que se li ha d'exigir i demanar, l'últim, per dir-ho així, és el seu caràcter sistemàtic i metòdic. És a dir, una fortíssima noció de com el coneixement científic se la juga en un mètode bo, en un mètode revisable, en un mètode crític, però sempre en un mètode, i que l'objecte de la ciència no fa la ciència. L'objecte de la ciència no fa la ciència. El que fa la ciència és la manera de tractar l'objecte. La lògica de la classificació i la definició, importantíssima també per l'avenç, com veurem de seguida. Les primeres expressions matemàtiques de la física. No fa molt ben veure una pel·lícula, no recordo el títol de la pel·lícula, la protagonista, la filòsofa Hipàtia d'Alexandria. I es veu allà com practica diguem-ne, teories físiques amb càlculs d'una certa complexitat. La recerca dels axiomes i els primers principis i la seva pròpia irracionalitat, és a dir, el fet que s'ha de partir per poder construir un discurs racional d'unes bases no racionals, en el sentit de no demostrables de la manera com es pot demostrar el discurs secundari. En l'origen de la ciència hi ha unes preses de posició que no accepten demostració racional. I una última, també en crisi, però encara viva, el causalisme, és a dir, la noció de causa i l'anàlisi de quan una causa ho és veritablement i no és només una condició, una circumstància, etc. Bé, hi ha un debat que no entraré en el detall perquè veig que el temps avança en contra meu i a favor vostre perquè acabi aviat, una discussió sobre un fet que és interessant. La discussió és entre dos personatges, bueno, no directament entre ells, però han escrit cadascú per la seva banda, René Thom, l'autor de la teoria de les catàstrofes, i Heisenberg, el gran, el més conegut pel principi d'indeterminació, el gran físic, que estan d'acord amb una cosa. De manera diferent la diuen, però és la mateixa idea, que és el fet que la ciència grega es construeix també, no només, però també sobre el principi d'intel·ligibilitat i ensenyabilitat. En la metafísica d'Aristòtil, alguns dels aquí presents l'altre dia vèiem com Aristòtil s'entreté a dir que una de les, diguem-ne, característiques de la bona ciència és que és transmissible, perquè la bona ciència es construeix sobre uns conceptes i uns arguments que tenen una lògica tal que es pot explicar, perquè si no estem en el caos i en la confusió. Però la confusió és no científica, el que és científic és la intel·ligibilitat i la ensenyabilitat associada a aquesta intel·ligibilitat. Doncs bé, és curiós que René Thom considera que la física quàntica és inintel·ligible, la qual cosa a mi em consola, i suposo que amb els dels presents. Perquè un senyor que en sap molt diu és inintel·ligible, i per tant tendeix a restar-li qualitat científica, mentre que Heisenberg considera que la física quàntica el que ha construït és una nova intel·ligibilitat. Una nova intel·ligibilitat molt complexa, però que ens obliga a replantejar certament què significa comprendre, però que ens proporciona una interpretació unitària del món. I diu Heisenberg, el que és bo de la ciència grega, a diferència de molts productes d'inferior qualitat de la ciència contemporània, és que la ciència grega no es perd mai de vista el principi unitari d'explicació de la realitat. És a dir, té una pretensió permanent, molt filosòfica per altra banda, d'explicació complexa de com tot està interrelacionat. Mentre que la ciència contemporània sovint es perd aquest punt de vista i ens limitem a la fragmentació, a la dispersió i allò que se'n diu l'especialització, que en principi no és dolenta, però que ho pot ser quan aquesta especialització, com ens havia explicat a la càtedra de Fratemora Edgar Morin, quan aquesta especialització es converteix en segmentació de la realitat i en irreductibilitat d'un espai de la realitat a un altre espai de la realitat. La realitat és una, diríem, perquè podem i volem formular-la com un producte final, que després ens costa molt en filosofia. Això de la realitat és una paraula sagrada, en el pitjor sentit de la paraula sagrada. És un repte gairebé inassumible, però sabem què volem dir. Sabem què volem dir, encara que no ho puguem posseir o no ho puguem concretar. Aleshores, diu Heisenberg, la qüestió, doncs, és retrobar la intel·ligibilitat, i la física quàntica, diu ell, és una nova, és un nou esforç d'intel·ligibilitat global, però en la ciència contemporània hi ha una lluita, i ell diu, perquè abans m'he descuidat de citar-ho, ell deia literalment que el coneixement que jo tenia de la filosofia grega sempre em fou molt útil, Heisenberg, no estem parlant d'un hel·lenista, sinó d'un físic que ha revolucionat la física contemporània. Doncs bé, aquest senyor diu, els grecs tenien dianoia i episteme com dues formes de dir pensament fort. La forma òptima i més gran seria la episteme, que seria una capacitat interpretativa de la realitat, no només descriptiva com seria dianoia. I diu Heisenberg, en la nostra ciència contemporània tendeix a dominar dianoia sobre episteme. És a dir, fem ciència, per dir-ho d'una manera, de segon nivell, no del nivell màxim. Ens falta l'atreviment d'interpretar la realitat, no només de descriure-la. Clar que algú pot dir, en l'exercici d'interpretació hi pot haver més error, per dir-ho així, és més fàcil l'error en la interpretació que en la descripció. Però també hauríem de dir, ja que estem parlant de progrés, que potser només en l'atreviment d'assumir errors possibles, hi ha la possibilitat de nous encerts rellevants. I que aquesta necessitat d'anar fins al màxim de voluntat interpretativa és realment l'impuls més bo que podem donar a la ciència. Bé, molt breument també, hem parlat una mica de ciència, parlem una mica de filosofia. La filosofia clàssica, què deixa en la seva continuació i què deixa que és irrenunciable, és a dir, que continua formant part de lo millor del nostre coneixement. Doncs bé, deixa nocions com la mateixa noció de filosofia. Bé, ja sabeu, si, mireu si és important la filosofia, que la gran acusació que va fer el xicot aquell tan alt, que se n'ha anat del Barça, com s'ha dit? No, Ibrahimovic. L'acusació que va fer Ibrahimovic a Guardiola és que era un filòsof. Però esclar, és important que li digués filòsof, perquè ho deia per desqualificar-lo greument, per tant, que estàvem davant d'un concepte molt important. Bé, bromes a part, ja he parlat una mica de futbol, aquesta és l'última vegada que em refereixo al futbol. Però bé, li va dir filòsof. I molta gent, quan vol dir el millor de la seva activitat, diu, és que la filosofia del meu, pot ser la joieria, pot ser la construcció de nines de paper, és igual, la filosofia de... I sembla que està dient, el més important d'allò que jo faig és saber que parteixo. Bé, la noció de filosofia, la noció de logos, que la fem servir encara en el seu terme grec, que vol dir a la vegada paraula, discurs, raó, etc. La noció d'idea, la noció de substància, la noció de categoria, la noció d'ethos, per l'ètica, o de polis, per la ciutat. Bé, podríem trobar grans autors que hem considerat clàssics, perquè també els hi ha passat ja una mica de temps, però molt més a prop de nosaltres, Hegel per la idea, Spinoza per la substància, Kant per la categoria, o Rawls per ethos i polis, el gran filòsof polític contemporani, que continuen vivint d'aquestes matrius conceptuals perquè naixien de preocupacions, diguem-ho així, essencials dels nostres autors clàssics. Necessitats essencials de, per exemple, la recerca de la veritat, deixeu-m'ho dir d'aquesta forma solemne i una mica mística, la recerca de la veritat, de l'anàlisi de les causes, de la necessitat de trobar el camí cap a la felicitat i de construir allò que en deien la virtut com a forma pròpia i idònia per assolir aquesta felicitat, la justícia i el bon govern, el llenguatge, dominar el llenguatge, una de les grans definicions aristotèliques que està també com a matriu de la moderna filosofia del llenguatge, és el seu apotegma, l'ésser es diu de moltes maneres, és a dir, en el nucli de la realitat que seria l'ésser, hi ha polisèmia, pluralitat de significacions. I mai no podem tancar-nos en usos simplificats i reduccionistes de les paraules. I la primera cosa que hem de fer en tota activitat de coneixement és veure en quin sentit fem servir en cada moment cada un dels mots. Bé, l'epistemologia, la lògica, la filosofia de la ciència estan també en les necessitats bàsiques d'aquests nostres autors clàssics. Bé, acabo ja amb una referència molt breu alguna anàlisi he proposat abans d'un cas concret de genoma que seria la igualtat i el consens. Bé, per què he agafat aquests dos conceptes ben directament relacionats? Perquè són dos conceptes que, encara que és veritat que, justament si invoquem el sentit històric, hem de dir que de manera molt diferent a com els entenem nosaltres ara i a com intentem realitzar-nos nosaltres ara, en el pensament clàssic aquests conceptes estan presents i permeten, per dir-ho així, fonamentar el modern discurs sobre aquestes nocions essencials de la filosofia política. A la polis democràtica grega, amb tots els seus límits, perquè ni dones, ni esclaus, ni estrangers tenien cap dret, i per tant això que diré ara s'ha de veure amb la limitació que ja adverteixo, però van generar la idea perquè un dia fos possible que critiquéssim els propis grecs, per dir-los, vau pensar bé però vau executar malament, per dir-ho així. Hi ha quatre nocions, totes elles començant amb l'adjectiu isos, igual, que aguanten, per dir-ho així, el discurs de la igualtat des del segle V abans de Crist a Grècia fins a l'època contemporània. La isonomia, nomos llei, llei igual, o igualtat davant de la llei, principi de la democràcia grega. La isocratia, kratos poder, o dret a exercir el poder per igual. Isegoria, àgora isos, és a dir, el mateix dret a parlar a l'àgora, llibertat d'expressió o igualtat de dret a l'expressió, si voleu dir així. I una mica més antipàtica, isoteleia, on telos, diferent del telos que vol dir finalitat, significa impost, i el ciutadà contribueix de manera igual les despeses de la ciutat. Aquestes quatre paraules ja són paraules vives en els textos d'aquests autors clàssics i nosaltres avui ens hi podem identificar plenament. Perquè, esclar, dir igualtat davant de la llei, igualtat d'accés al poder, igualtat de paraula a l'àgora, ara no diem l'àgora, diríem el Parlament, o igualtat d'impostos, tenint igualtat en el sentit de proporció igual, doncs la veritat és que són pensaments que estan en la matriu del nostre pensament filosòfico-polític contemporani. I podríem dir que és una igualtat posada al servei del que ells en deien com una virtut de la col·lectivitat, igual que hi ha virtuts de l'individu, hi ha virtuts de la col·lectivitat, la homonoia, és a dir, el que nosaltres podem traduir per consens o pensament semblant o igual. No entenem consens en aquest sentit que en la transició espanyola va voler dir capacitat de renúncia de les parts a diferents posicions per trobar un espai igual, que és una noció de consens respectable, però no és l'òptima, sinó consens entès en el sentit, sobretot, de compartir. Diríem, si se'm permet la paraula, compartició més que consens. I seria un consens en el sentit lògic, el que ells buscaven, que era el consens en el llenguatge, entorn del llenguatge i la capacitat d'entendre's. Què seria, com si diguéssim, una idea matriu del que en el pensament contemporani Habermas defensa com raó comunicacional. I estaríem buscant en 25 segles enrere una matriu d'una idea que avui és molt respectada per filòsofs de la política. El consens o compartició, per dir aquesta paraula, de caràcter ètic, que demana la recerca del bé i de la justícia i que estaria molt ben expressat en la filosofia política de John Rawls quan defensa els mínims de protecció als desafavorits. Una mena de consens bàsic sobre aquesta noció de justícia. O bé el consens polític relatiu, que per ells era important també, òbviament, encara que estaven, o precisament perquè estaven molt en guerres un al darrere l'altre, la condició de la pau civil, social i de la concòrdia internacional, i que estaria en el nucli de la idea de Kant sobre la pau perpètua i la federació internacional. Bé, estaríem veient, per tant, com el pensament clàssic està projectant sobre la posterioritat, en diferents segles, també sobre el nostre, idees força que són realment molt significatives per nosaltres i de les quals la majoria de la població ignora, diríem, que hi ha un fonament profund en la història antiga. Bé, tanco doncs ja amb unes petites consideracions de conclusió que ens podrien fer preguntar si aquesta contribució del pensament clàssic al progrés justifica el retorn o la recerca i l'estudi sobre els grecs. Bé, la resposta, us podeu imaginar, per mi és clarament afirmativa. però amb uns matisos, prenc d'una autora francesa que tenia Chevalier aquesta idea. Un retorn en els nostres antics que no sigui ni ornamental, ni simplement heurístic o interpretatiu, ni eclèctic, col·lecció de coses boniques, ni literal, submissió ridícula, sinó sobretot una invitació a pensar. És a dir, aquella forma de diàleg. Per tant, busco el clàssic no per ornamentar, per, diguem-ho així, per posar cites il·lustres en un discurs polític o en una conferència del tipus que sigui, no heurístic, obsessiu, interpretatiu, buscant tres peus al gat, que es diu vulgarment, ni eclèctic de col·leccionista, ni literal, que llavors és ridícul, sinó invitació a pensar. Que de fet és el que trobes quan llegeixes una obra clàssica, que t'està interpel·lant des de la seva llunyania, però t'està interpel·lant per una raó elemental, que gairebé podríem fer un exemple geològic, i és que l'autor clàssic és aquell que en el seu esforç de comprensió i de coneixement ha arribat tan endins en relació a la pròpia naturalesa que toca aquell element que és invariant en la naturalesa humana. Igual que el geòleg que faci un forat al Pol Nord i un altre que el faci a l'Equador, es trobaria en el centre de la Terra amb el mateix magma, la mateixa matèria incandescent. Doncs bé, a la profunditat de l'evolució humana, en tota època hi ha unes invariants que sembla que ho són, és a dir, que realment no canvien o no canvien tant, i que per tant aquell que ha penetrat molt endins sempre diu alguna cosa d'interès a un altre que tingui interès d'entrar molt endins. Bàrbara Cassent, que tindrem a Girona el mes de març, ho anuncio, ja es farà la publicitat deguda, una gran hel·lenista francesa, per sort molt més jove i ben saludable en relació a la pobra Romilly que s'acaba de morir, Bàrbara Cassent deia que hauríem de fer una estratègia d'apropiació de l'antiguitat. I definia després, estratègia d'apropiació és establir horitzons d'intel·ligibilitat, és a dir, establir escenaris de diàlegs. Fer possible un diàleg fecund entre els nostres grecs i romans, els nostres autors clàssics i nosaltres. I acaba Bàrbara Cassent un estudi molt bonic que té sobre això, dient que cadascú té els seus clàssics i a cadascú se li donarà segons els seus clàssics. Moltes gràcies.
Molt bé, podem fer un petit torn de preguntes o per al debat o així. Jo em permetré de començar amb una, oi? Que li faig doncs, a una persona doncs, experta, molt experta en el pensament clàssic i que ha tingut responsabilitat de govern.
Ai.
A Catalunya d'educació no li podia fer en aquella època perquè hauria sigut impropi per part meva, perquè ell pobre també tampoc certes coses no les podia fer, oi? Però com ho veus que els nostres alumnes de secundària, bàsicament de secundària, tinguin aquesta aproximació que ara tenen al món clàssic tan dèbil? Ho dic perquè certament el llatí i el grec, deixem de banda la filosofia, que també déu-n'hi-do, però el llatí i el grec no són pas les assignatures més cultivades en la nostra formació. Es pot aconseguir per una altra banda això? Perquè a vegades un diu, home, mira, potser no per aquí, es podria fer per altres bandes, així, o realment és una pèrdua cultural important? Com ho veus?
Sí, difícil. És difícil, realment, perquè avui sembla gairebé impossible tornar a èpoques no molt llunyanes en què molta gent, per no dir tots els que feien estudis mitjans, secundaris que teníem ara, feien 7 anys de llatí, 4 anys de grec. Tinguem en compte una cosa, quan es feia això era molt poca la població que feia estudis secundaris. Per tant, com que el progrés de la societat inevitablement passa perquè tothom faci almenys una gran part d'estudis secundaris, universalitzar amb aquest sentit altament exigent l'ensenyament del llatí i del grec segurament seria no practicable. Ara bé, entre aquesta exageració que seria imposar això i no fer gairebé res com passa ara, hi ha un terme mig. És a dir, crec que sí que hi hauria d'haver una recuperació dels estudis clàssics per àmbits i a partir de certes edats, que permetessin que la cultura clàssica estigués una mica més viva i més present en la societat. Perquè, bueno, simplement per, no per qüestions, com deia aquí, ornamentals, sinó perquè hi ha coses a dir. El que passa és que també hi ha una altra condició a complir, que és que fóssim capaços, els que ens dediquem a aquestes coses, de trobar la manera de fer realment viu i interessant el diàleg amb els clàssics. És a dir, no ensenyar els clàssics només com una... Bueno, si fas llengua, com un martiri, i això t'entrena molt, que diem, t'entrena molt saber les declinacions i aquestes coses, i els verbs irregulars, etc, etc, sinó intentar donar el màxim de pautes culturals que connectin amb les preocupacions actuals perquè hi poden connectar. Passa que aquesta no és la tradició dels estudis humanístics ni dels estudis clàssics i per tant tenim realment un problema. El canvi està molt gran. Penseu, jo he tingut a les meves mans un exemplar d'una tesi doctoral de química escrita, no sé si a Alemanya o a Àustria, en tot cas un país de parla alemanya, escrita en llatí. Segle XIX, 1860 o 1870. Ja hi havia química com a ciència empírica i la tesi està escrita en llatí i és de química. Clar, quan dius això, hòstia, això és inimaginable, és literalment... Bé, però això passava. No és tan lluny que aquesta presència de la llengua llatina, en aquest cas, era la llengua comuna de la cultura.
Encara Newton encara.
Sí, encara Newton, exactament, la filosofia natural, exactament. Això és un fet, també és un fet que el canvi ha estat radical.
Exacte.
Absolutament radical, és a dir, hem oblidat aquests hàbits d'una manera absoluta. Bueno, per posar un altre exemple de canvi radical, que no té a veure amb els clàssics, però la llengua de la diplomàcia va ser fins als anys 50 del segle XX el francès. I ara dius, ah sí? Doncs sí, era el francès. Ah, noi, però el desplaçament que ha fet l'anglès d'això és absolut i radical. I ara un diplomàtic probablement pot ser un gran diplomàtic sense saber francès. No, segurament si és un gran diplomàtic també el sap. Però fins als anys 50, al segle XX, no era l'anglès, era el francès. Bueno, passen aquests canvis forts i radicals i en la qüestió dels estudis humanístics això també ha passat. I realment és molt difícil planificar o plantejar ara una recuperació dels estudis clàssics a la manera com havia estat tradicional. Jo diria que...
Per què? I perdoneu-me, però deixem continuar la idea aquesta inicial. Atès que a vegades els alumnes de secundària... Bé, han canviat molt. La gent que fa secundària ara no és la gent que fèiem secundària fa 40 anys o no sé quants, o 50, no som els mateixos, evidentment. I seria pensable que algun tipus d'aquesta formació cultural, algunes formes, es plantegessin per més tard? Vull dir, que la universitat aportés això, encara que no aportés la secundària. Ho dic perquè sovint tenim una visió de consecutiva estranya. Diu, no, primer ho han d'haver fet de petits, després ho han d'haver fet de secundària, i així després ho faran a la universitat. Escolta, miri, hi ha coses que es poden començar més tard. I per què no comencem, per exemple, a la universitat? Perquè primer de carrera no es poden fer certes coses. No dic necessàriament la llengua, llatí o grec, però potser sí la cultura. La cultura grega, la cultura greco-llatina, etc. No? Com ho veuries tu això? Perquè em sembla que això seria bo. Tornaríem a fer-ho fer a no tanta gent. Serien grups més reduïts. I en canvi potser aportaria alguna cosa en els nostres estudiants majors.
No, sense dubte. Si, així com l'altre ho veig difícil, gairebé impossible, això ho veig només difícil. Però en canvi possible i desitjable, sens dubte, que les universitats no perdin el que podríem dir deure elemental de cultura de preservar espais, encara que siguin minoritàriament seguits, de coneixement de la cultura clàssica. Seria literalment una pèrdua, jo diria, gravíssima, que en nom de modernitats, eficiències, aplicabilitats diverses, etc., tot el dipòsit de saber que hi ha aquí dins quedés pràcticament exclòs. Clar, plantejar assignatures de cultura clàssica en cursos, diguem així, inicials de les facultats de lletres, per no anar més enllà, jo penso que és possible, que és desitjable. És més, m'atreviria a dir que segons quina sigui, que hi pot haver una evolució cap a la recuperació d'això. I pot ser, perquè crec que es van detectant necessitats en la societat de desprendre's de nocions reduccionistes del coneixement, també del coneixement literari humanístic, que exclouen aquesta dimensió que és essencial. I al revés, passa que sovint, i això passa amb els nostres estudiants de la facultat, quan s'expliquen matèries d'aquestes, la gent doncs, té la sensació de conèixer quelcom molt interessant. De dir, home, per dir-ho així, com és que encara no ens havien explicat això? Com és que encara no ens havien dit que l'ésser es diu de moltes maneres? Perquè, pam, és una... Igual que això, tantes altres coses. Ara, repeteixo, no ho veig impossible en aquest cas, continuo veient difícil, perquè també és veritat que predomina molt el pensament, que hem d'anar per coses molt pragmàtiques, en el sentit més utilitari, més reduccionista, i això a vegades és vist com una cosa entre difícil, elitista, massa refinada...
Sí, si se'm permet dir només, sí, sí. No vull pas, però avui feia aquesta reflexió amb uns alumnes que han vingut aquí a veure la nostra exposició i els explicava i tal, i són gent de lletres, oi? I deia que, i és veritat, que des de fa anys en alguns llocs, per exemple, del nord d'Europa, de Nord-Amèrica també, del Canadà, grans empreses lloguen per als càrrecs directius de l'empresa, no tant per les seccions, perquè cada secció ha de tenir un especialista en allò que es confecciona o que s'elabora en la secció, però per l'empresa, per dirigir l'empresa, tenen predilecció per llogar gent de clàssiques, és a dir, de llatí i grec, o de filosofia. I quan se'ls pregunta per què, la resposta és aquella que ara nosaltres podem formular, que amb un llenguatge que ells no formulen, però és que diuen, no, és que nosaltres el que volem és gent que tingui el cap clar, no gent que tingui el cap ple. Sí? Del que es tracta és de tenir un cap clar. I clar, el que sap traduir Ciceró és que té el cap clar, ara francament, no, és a dir, ha de tenir el cap clar per força. I el que entén Hegel realment ha de tenir claríssim el cap, vull dir, I per tant, aquests han demostrat que tenen el cap clar, que el tenen ben estructurat. I aquest és un punt extremament important per als nostres alumnes. Ep, de lletres o de ciències, tant li fa. I per tant, aquest tipus de valoració externa, és extremadament curiós això, de gent que no hi tenen res a veure amb això, respecte a la bondat i l'eficàcia d'una determinada línia d'estudi i de treball, això a mi m'impressiona molt, i veure que externament això es valora, però que internament no ho valorem i pensem que això no val la pena fer-ho, això em sorprèn.
Sí. Jo diria, si em permets, que això és la valoració també, ho dius amb la imatge del cap clar, diguem-ho també en un terme pres de Plató, que diu, el millor coneixement és el coneixement sinòptic, que sinòptic per nosaltres és simplement de resum, però en el sentit original grec és global, és a dir, el que té visió de conjunt. I el que ens està passant, que és un dels defectes, diguem-ho així, de la ciència contemporània, és allò que dèiem abans, el reduccionisme, la fragmentació i la pèrdua de la perspectiva de conjunt. Per tant, el que es sol proporcionar en una bona formació de pensament clàssic i filosòfic és la capacitat d'anar a les arrels per una banda, o si vols dir d'una altra manera, als cims que permeten comprendre la realitat en el seu conjunt, que a més t'ensenyen el que podríem anomenar l'art de la relació conflictiva, l'art de la crítica del teu propi treball quan estàs produint coneixement, l'art del diàleg, per tant, unes arts que acaben sent decisives en els moments més importants de la vida, de la vida d'una empresa, per exemple. Perquè hi ha molta gent que té alta formació en una especialitat econòmica o d'enginyeria o la que sigui, o química, però que és absolutament incapaç de tenir una perspectiva integradora del procés que es fa en la seva pròpia fàbrica. Bé, llavors, aquesta capacitat de síntesi, de sinopsi, d'interrelació, de crítica dels processos, de diàleg, etc., és un element de caràcter qualitatiu que s'aprèn precisament en l'esforç d'aquest diàleg complex amb els grans autors. Sembla que estigui volent vendre alguna cosa i la veritat és que no vull vendre res. Diríem que l'únic que puc dir a favor de la meva lletra és que ho faig convençut, això.
Vinga, algú més?
Alguna pregunta, comentari? Sí, no, jo.
Sí, aquí, és aquí. Passa-li, passa-li.
Qüestió molt puntual, però que no em puc resistir de preguntar-la per aviam si aconsegueixo que vinculem la part de reflexió més filosòfica amb la d'aplicació política. No? Que és, jo tinc la sensació que aquest girar l'esquena de manera, em sembla, realment exagerada, que comentava ara que almenys en el nostre país potser no ha passat tant en altres tradicions, però el nostre ha estat molt clar. Tinc la sensació sensació que va molt associada, diguéssim, al fracàs estrepitós, diguem-ne, que des d'un punt de vista fins i tot polític, ha tingut el nostre país en particular, podríem dir, una cultura conservadora amb càrrecs. Per dir-ho així, dona la sensació que per, si volem veritablement un progrés arrelat en els clàssics, ha de ser un progrés conservador, encara que això tingui un cert component de paradoxa, és a dir...
Conservacionista.
Conservacionista, exacte. I que, en canvi, el que certament ha triomfat d'una manera, i està triomfant, diguéssim, d'una manera urbana, és un progressisme, per oposició a tant conservadorisme com a conservacionisme, un progressisme galopant que s'entén clarament com aquest, això que deies, anar en contra, completament dels clàssics. Llavors, com a polític també, i com a polític que no és pas precisament de la branca conservadora, o sigui conservacionista, entenc, m'agradaria una mica si ens volies dir alguna cosa, com veus, fins a quin punt, és un punt de vista també polític, aquest triomf del progre, no?, i del progressisme, em sembla una mica mal entès, doncs també hi ha jugat un paper important.
Com se sol dir, m'agrada que em faci aquesta pregunta.
Però no m'agrada contestar-la.
Sí, també, en aquest cas m'agrada contestar-la. De les coses que no he pogut dir i que tenia previstes per ajustar-me al temps, era la cita d'un autor, Rickert, que deia: "Només per la història ens alliberem de la determinació de la història." Per tant, permeteu-me que faci una mica d'història. Per comprendre el que ens passa, en la relació al que dius, que és exactament així, és a dir, ens hem llançat a mans d'un suposat progressisme accelerat, que ens ha fet menysprear i veure com a enemics els clàssics. Per què? Perquè la història d'aquest país és molt convulsa, com sabem, i ha estat objecte en èpoques no molt llunyanes, encara que per la teva joventut doncs et sembli una mica llunyanes, en què el conservadorisme, no el conservacionisme, havia utilitzat els clàssics i les escolàstiques, males filles dels clàssics, per reprimir el progrés del pensament, de la ciència i de la societat i de la democràcia. I aleshores ens ha passat, crec jo, històricament, que hem avançat molt de pressa cremant moltes etapes. De tal manera que no hem pogut disfrutar en aquest país d'èpoques que han disfrutat francesos, o italians, o alemanys, o anglesos, per dir així, els veïns nostres, no?, en què l'adquisició de cultura era un valor socialment apreciat, el llenguatge era estimat i exigible com a condició per poder fer progrés en societat. Mentre que aquí, quan tu dius que exigeixes ortografia, per exemple, et miren malament i diuen: "Un carca, no? Un friqui." Aquest, un friqui que demana accents i que demana... Jo poso accents fins i tot als SMS, esclar. I la gent em diu: "Home, no et passis, mira, doncs em vull passar per compensar la inèrcia contrària." Aleshores, jo crec que si mirem la història del país, podem entendre que ha estat tan convulsa i tan reaccionària en molts períodes que quan hem arribat a un espai de llibertat, aleshores ens hem llançat allò que ens ha semblat el més lliure del món, que era negar tots els elements que els altres havien utilitzat perversament i que no tenien per què ser utilitzats perversament. És a dir, tota la cultura clàssica era vista com un instrument a mans de l'escolàstica imperant i de la religió, no hem de dir res contra la religió, però sí contra un cert ensenyament religiós que ens feia passar coneixements que podríem dir clàssics com a imposicions dogmàtiques. I per tant la reacció ha estat la de... això, exactament una reacció dura. Diríem que hem fet allò que els anglesos diu que desaconsellen de fer, que no hem de llançar l'aigua bruta i el nen de la banyera. I nosaltres hem llançat l'aigua bruta de l'esprit dictatorial amb el nen d'alguns valors que el dictador havia fet servir, i les diverses dictadures havien fet servir com a protecció intel·lectual o, suposant, intel·lectual de les seves posicions. Per tant, fills de la nostra història, és a dir, som un país d'història accidentada en aquest sentit i hem corregut massa, per dir-ho així. Diríem que en un altre nivell, diferent d'aquest que estem parlant aquí del coneixement, això ens ha passat i té a veure amb la crisi actual, que nosaltres estem patint d'una manera singular, amb el fet que ens hem fet nous rics. I el mateix que ens ha passat en economia, que ens hem fet nous rics econòmicament parlant, ens hem fet nous rics intel·lectualment parlant, pensant que l'únic coneixement bo és el coneixement anticlàssic, per dir-ho així, només el coneixement empíric, experimental i tecnològic. I dius, bueno, sí que és important aquest, però no a costa de l'altre. No sé si satisfà bé la teva pregunta, però crec que va per aquí la resposta.
Jo em permetré fer una altra pregunta encara, doncs perdoneu-me. És que me l'esperava molt i que la comprenc, Benjamin. En les nostres diferents disciplines, aquí som uns quants que ens dediquem a l'ensenyament universitari, al secundari, així, en les nostres diferents disciplines, cadascun de nosaltres sap què és recomanable, quines són els llibres i les coses, els autors de referència. Però la nostra ciutadania no té un cànon de clàssics, no el tenim en aquest país nostre. Si ara sortim al carrer i diem quins són els clàssics, per exemple, de la literatura catalana, no hi ha un cànon, almenys no hi ha un cànon acceptat, oi? La pregunta és, l'hauríem de tenir? Vull dir, estaria bé que el tinguéssim? Hi ha algú que tingui autoritat per proposar-lo? Es necessita aquesta autoritat per proposar-lo? És per consens que s'accepten els clàssics?
Sí, efectivament, hi hauria d'haver, cànon, o millor diria que hi ha un cert cànon per unes elites molt petites,
sí.
Però que no hi ha un cànon, diguem-ne, més o menys popular, com hi pot haver a França, per exemple, sí, perfectament,
això ho diria, o Alemanya,
els seus clàssics, o Alemanya, fins i tot a Itàlia, amb tots els problemes que ara tenen. Diguem que en la cultura mitja del nostre país no sembla que estigui viu aquest cànon. Crec que ha d'existir. Qui és l'autoritat? Jo diria, a base d'interès final, crec que no hi ha autoritat personal ni col·lectiva diferenciada, sinó que és fruit d'un consens que podríem anomenar acadèmic i social, i que requeriria o requereix dosis de, o sigui, per una banda, temps, pòsit i un cert consens. És una pena que el nivell cultural sigui baix precisament per això. I després, per una altra raó que em penso que és important, segurament en l'elaboració d'aquest cànon dels nostres clàssics, per dir-ho així, entenc que és la idea que vols dir,
sí.
Hauríem de ser tots molt hàbils per no fer-los antipàtics, per dir-ho d'una manera. Tampoc amb això vull dir, ei, no, que no se m'entengui malament, tampoc amb això vull dir banalitzar, frivolitzar i fer dibuixos animats de... No, però sí que és veritat que, justament per les inèrcies històriques que hem esmentat abans, hi ha uns prejudicis instal·lats segons els quals la noció de cànon, primer, ja és una noció que molta gent ja no sabria massa què vol dir. La noció de clàssic ja sona més, però és antipàtica. Perquè clàssic vol dir rotllo, pal, dificultat, elitisme, tot això vol dir clàssic. Per tant, és un problema. Llavors dius... faré una autopregunta una mica bèstia. Si jo fos un escriptor, més o menys reconegut, i em preguntessin si vull ser un clàssic, diria, depèn. Depèn, perquè és clar, si adquireixo la categoria de clàssic, pot ser que adquireixi la categoria de llibre empolsinat. Per tant, sí i no. Aleshores, finalment, quina és la qüestió? La qüestió és que la mateixa noció de cultura, que va associada també a la idea de classicisme, la mateixa noció de cultura ha de guanyar un prestigi que encara no té. Que és el prestigi, jo diria, del valor vital de la cultura. Perquè què passa? Que molta gent, quan sent la paraula cultura, home, no és que agafi la pistola, com deia aquell animal, quan sento la paraula cultura poso la mà, el millar d'estrany, no em sembla?
Sí, sí.
Poso la mà a la pistola, però molta gent quan sent la paraula cultura, arronsa el nas. És més, per drama general, notícia pèssima, ara ens il·lustren sobre el fet que està triomfant defensar a televisió ser una persona inculta. És a dir, el fenomen Belén Esteban, per entendre'ns. És a dir, ser incult és modern. El progressista, podríem dir. Perquè significa que, o sigui, es vol dir una cosa perversa, que és que les persones de cultura som persones autoritàries, repressores,
avorrides,
hostils a l'alegria de la vida. No, és que és veritat que va per aquí. Per tant, tenim una mena de missió difícil, tots plegats, que és la de represtigiar la cultura. I no ho podem fer com es havia fet en altres èpoques, en què la cultura era certament una eina de distinció social i de separació de classes, etcètera, etcètera. No ho podem fer així. Tampoc ho podem fer per la via de que podríem anomenar elitisme i refinament antipàtic. Avorriment, clar. Ara, això vol dir que hem de ser divertits? És que, esclar, et trobes amb problemes... Però són problemes molt difícils. Has de fer divertit Aristòtil? És difícil, No l'has de fer divertit. Però has de procurar, certament, lligar-lo a la vida. I això és possible, ara bé, certament difícil. És a dir, tots els que ens dediquem a aquestes coses sabem que som vistos, en principi, com a gent que sobrevolem i que no toquem fons i que... Aquí és el moment que alguns m'heu sentit diverses vegades i espero que em perdoneu la meva reiteració, però per als que no ho hagin sentit, crec que és una... Per mi és dels lemes filosòfics, bé, és el meu lema filosòfic vital, que és la paraula de Nicolau de Cusa, i l'Oriol, perquè en l'Oriol vam buscar la cita exacta, jo la sabia de memòria feia molt temps, però no la tenia localitzada. Està a les últimes pàgines del De docta ignorantia de Nicolau de Cusa, un cardenal renaixentista, que diu, i deixem-ho dir en llatí perquè estem parlant de clàssics, «Desiderium autem nostrum intellectuale est intellectualiter vivere, o que est continue plus invitam et gaudium intrare», que traduït aproximadament en permís dels llatinistes de la sala és el següent: el nostre desig intel·lectual, podríem dir també cultural, que és un sentit ampli, el nostre desig intel·lectual és viure intel·lectualment. I dius, bueno, no ens movem d'una certa situació tautològica, i aclareix: això és, i ara és quan ve la dosi de filosofia vital, penetrar cada dia més en el goig de viure. Ei! Desig intel·lectual és penetrar cada dia més en el goig de viure. Poca broma, perquè esclar, t'està parlant de goig i de vida. És realment així, és a dir, les persones que estimem la cultura no ens imaginem una vida millor que la vida cultural, o que la cultura, però, o que la vida tractada culturalment. Perquè la cultura no és ornament, no és joia superficial, no és, és simplement la penetració intus legere, llegir a dintre, entrar a dintre del que les coses són i del que és la vida. De tal manera que podríem dir literalment que adquirir cultura és viure més, és viure el doble del que viu el que no té cultura. Perquè entres en la intimitat de la realitat i allà descobreixes infinites riqueses. En fi, fem el que puguem, jo no sabia què més dir.